fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Thank you. dia. Us torno a dir bon dia, sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX, programa de música i història de Contrabanda FM, programa en el qual escoltem música i evoquem l'entorn històric d'aquesta música produïda o gravada durant el segle XX. Normalment, aquests programes, cadascun correspon a un any del segle XX. Però també fem programes monogràfics. I el d'avui és el tercer programa d'una sèrie de tres dedicades a la música a la Unió Soviètica. Ens esteu escoltant per diverses sintonies i mitjans. Ens podeu escoltar aquest programa i tot Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda emetem per la freqüència de 91.4, de la freqüència modulada, que es pot escoltar a Barcelona i els municipis al seu voltant normalment, encara que avui portem 3 setmanes que no emetem en directe, desgraciadament, perquè hem tingut un problema amb el nostre emissor, que estem en vies de solucionar-lo. Per tant, ara mateix només em podeu estar escoltant per streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. També aquest programa avui l'estem gravant en directe, avui que som a dissabte 24 de febrer del 2018, però també el podreu escoltar les seves repeticions, seran el dimarts que ve, de la setmana que ve, a les 2:30 de la tarda, de 2:30 a 4, i el dissabte i dimarts següents, els dissabtes sempre a les 12 del migdia, i els dimarts també a les 2:30 de la tarda. O sigui que dimarts que ve i a l'altre a les 2:30 i dissabte que ve a les 12 del matí podreu escoltar la repetició d'aquest programa que estem gravant ara. També podreu escoltar, si voleu, aquests programes quan els vulgueu escoltar, el podcast de Contrabanda FM, on hi ha tots els programes gravats anteriors d'aquesta sèrie. Llavors el podcast el trobareu a la nostra pàgina web, que repeteixo que és www.contrabanda.org. A la columna de la dreta trobareu tots els podcasts dels últims dies i clicant sobre el podcast us sortirà el programa corresponent. Finalment, i quan hi ha informació sobre com es pot escoltar aquest programa, també des de fa un temps, a part de Ràdio Contrabanda, s'escolta a l'emissora germana Radioactiva del País Valencià, i allà s'emet els dissabtes a les 9 del matí a les següents freqüències. Per la gent que viuen a l'Alcoià, a la freqüència modulada 107.6, i per la gent que viuen a la Vall d'Albaida, el poden escoltar a la freqüència 98.2, freqüència modulada. Començant aquest programa escoltant una música del músic soviètic Dmitri Shostakovich, música que es diu Suite de Gadfly, que està feta per una pel·lícula, banda sonora d'una pel·lícula. I avui, com us he dit, és el tercer capítol d'aquesta sèrie de la música de la Unió Soviètica. Els capítols anteriors, primer i segon, vam explicar doncs com a partir de la revolució d'octubre en el que es va crear la Unió Soviètica, com va evolucionar la música. Tant en el primer capítol vam explicar la música fins a la Segona Guerra Mundial, a l'època de Lenin i del primer Stalin, l'època postrevolucionària immediata i la primera època de Stalin. El segon capítol vam explicar la música des dels anys 50 i 60, o sigui, la música a partir de l'any 1945, que es va acabar la Segona Guerra Mundial, i els anys 60, la música de l'època de l'últim Stalin i també de la dirigència de Khrushchev. I avui parlarem de la música i la història de la Unió Soviètica, als anys 70 i 80, fins a l'any 1991, amb el qual va desaparèixer la Unió Soviètica. Anem, doncs, per la música soviètica dels anys 70. A partir del 1965, en què va ser destituït el líder, el president de la Unió Soviètica i del Partit Comunista, Nikita Khrushchev, que, com us vaig explicar en el capítol anterior, va donar pas a una època d'una mica d'apertura del règim soviètic, una època en la qual es va tenir una màniga més ampla pel que fa a la cultura i la música també. No, també hi va haver una certa apertura política, però sense canviar cap de les directrius o de les característiques principals del règim de la Unió Soviètica. O sigui, era un règim de partit únic, en el qual no hi havia eleccions democràtiques, i en el qual hi havia una forta censura sobre totes les... no hi havia llibertat d'expressió, hi havia una forta censura sobre la cultura i la música. Censura que es va afluixar, com us dic, a partir de... des de l'any 58 a l'any 60, en el qual es va destituir a Leonid Nikita Khrushchev. I a partir de llavors, i sobretot als anys 70 i primera meitat dels 80, el líder que va governar més temps va ser Leonidas Brezhnev, i durant la seva presidència de la Unió Soviètica es va retrocedir amb aquestes reformes aperturistes que havia fet Khrushchev, i també en quant a la geopolítica es va tornar a la Guerra Freda amb els Estats Units, en paral·lel a les presidències dels Estats Units de Gerald Ford i Ronald Reagan. Per tant, es va tornar a rellençar la carrera armamentística, que s'havia frenat durant l'època de Khrushchev, i també es va tornar a recrudir la censura i diguéssim, la falta de llibertat d'expressió. Una mostra d'aquesta tornada de la censura va ser l'arrest i gulag dels escriptors Sinyavsky i Daniel a l'any 1965. Tot seguit, Khrushchev va ser tret del poder. El gulag, sabeu que era, se'n diu gulag a la reclusió o l'exili dels dissidents del règim soviètic, que es feia, se'ls obligava a viure a Sibèria en unes condicions molt dures, i no podien deixar la seva residència, aquests pobles. Per tant, era una espècie de semi-empresonament. I una altra mostra d'aquest retrocés i de la tornada de la Guerra Freda va ser la invasió de Txecoslovàquia a l'any 1968 per part de l'exèrcit de la Unió Soviètica, amb motiu que a Txecoslovàquia hi va haver durant uns mesos el que es va anomenar Primavera de Praga, que va ser una rebel·lió popular contra el règim comunista de la Unió Soviètica, contra el règim comunista tal com era, que era un règim, diguéssim, al qual no es prepenia la llibertat d'expressió ni la llibertat d'expressió política, el qual no vol dir que els que es van revoltar estiguin en contra del comunisme, sinó que volien un comunisme diferent amb la seva major part. També hi havia qui volien un règim capitalista, però la majoria volien un comunisme més obert. Llavors això va fer que al front del Partit Comunista es posessin una sèrie de líders més aperturistes, partidaris, com us dic, d'una apertura del sistema comunista sense abandonar-lo, i però això la Unió Soviètica no ho va tolerar, i llavors es va enviar els tancs a sufocar aquesta rebel·lió popular, aquesta Primavera de Praga, i es va avortar i es va imposar un governant amb una línia més dura i més prosoviètica. També una altra mostra d'aquest recorriment de la Guerra Freda va ser la Guerra d'Afganistan, amb la qual es van enfrontar el règim prosoviètic que hi havia implantat a l'Afganistan, i per altra part una guerrilla fonamentalista islàmica, curiosament apoyada pels Estats Units d'Amèrica. Llavors aquesta guerra va estar durant uns anys i va durar a partir de l'any 1979, en la qual la Unió Soviètica va intervenir en aquesta guerra en suport del règim prosoviètic comunista, i es va acabar als anys 70, en la qual la Unió Soviètica es va decidir retirar-se de l'Afganistan. No, perdó, als anys 80, després en parlarem. I bé, mentre passava tot això, doncs continuava la producció musical a la Unió Soviètica, més o menys censurada pel règim, a través de la Unió de Compositors, que eren els que deien quina música estava bé i quina música estava malament, i per tant el que feia una música que s'apartava d'aquests criteris s'arriscava a que aquesta música no fos publicada ni fos tocada als concerts. Estem parlant de la música clàssica, evidentment, i també del jazz i la música més popular. Després parlarem de la música pop a la Unió Soviètica, que va començar més tard. En quant a la música clàssica, seguia el predomini del mestre, gran mestre, Dmitri Shostakovich. Música, com us vaig explicar a les edicions anteriors, per una part es va plegar els criteris i les directrius oficials del règim soviètic, sobretot a l'època de Stalin, però per altra part també va saber sortejar amb intel·ligència, sortejar aquests criteris i fer una música més avantguardista amb les seves obres, per exemple, de càmera, de música de càmera, i també amb algunes sinfonies, les quals algunes d'elles van ser censurades i prohibides durant una certa època pel règim de la Unió Soviètica. Hem escoltat al principi una seva desena sinfonia, que va ser una sinfonia bastant feta segons els criteris del règim, els criteris de la, que deien que la música clàssica havia de ser comprensible per les masses, per tant no podia ser avantguardista, no podia ser atonal, havia de ser una música, diguéssim, neoclàssica. Això ja ho vam explicar al programa anterior. I Shostakovich va morir a l'any 1975, després d'haver culminat les seves obres sinfòniques amb la sinfonia número 14. Shostakovich va ser un gran sinfonista, i com que era catedràtic de composició al Conservatori de Leningrad, va deixar una sèrie de deixebles que van ser uns grans músics, tots ells. Avui escoltarem música de tres deixebles de Shostakovich. En primer lloc, és de destacar que dos d'ells eren dones, Galina Utsvolskaya i Sofia Guibalduina, i això ens dona idea de que a la Unió Soviètica una de les coses bones que va tenir el règim soviètic és que les dones realment estaven tenien les mateixes oportunitats que els homes en quant a participació en la vida laboral i també en la cultura, en la intel·lectualitat. Realment, en aquest sentit, va ser un règim molt avançat. Això no vol dir que hi hagués molt masclisme a la vida quotidiana i que realment pues les dones no estessin sotmeses a l'home en quant als temes de la vida domèstica, de la vida sexual i aquestes coses. Però en quant a l'accés a la cultura, doncs realment va ser un règim molt avançat en el sentit de l'admissió de les dones al mateix nivell que els homes. Anem a escoltar, doncs, ara, per ja passant a la música, una obra d'una d'aquestes músiques de Galina Ivanovna Utsvolskaya. Era una música que va néixer a Leningrad i, com us he dit, va ser deixeble de Shostakovich, i era una música que va fer sempre una obra avantguardista, sense concessions a la tendència dominant, que era de fer una obra neoclàssica, comprensible per les masses. Aquesta dona i llavors no va ser valorada adequadament degut a aquesta característica fins a la fi del comunisme. Escoltem d'aquesta Galina Utsvolskaya un fragment del seu gran duet per violoncel i piano, que està interpretat al violoncel per el gran violoncelista també soviètic Mstislav Rostropovich.
Thank you.
hem escoltat un fragment d'aquesta obra per violoncel i piano de la compositora Galina Utsvolskaya. Com heu vist, una obra molt avantguardista. I també durant aquests anys 70 a la Unió Soviètica es continuava produint música popular, a part de la música clàssica, música popular que només hi havia una discogràfica, que era una discogràfica estatal, ja us en vaig parlar al programa passat, que es deia Melodilla, i aquesta editora discogràfica, per tant, la música que es gravava havia de passar pels criteris d'aquests oficials de quina era la música correcta. Llavors hi havia una sèrie de músiques que no es podien, no es gravaven, no s'editaven ni es distribuïen discogràficament perquè no, aquesta discogràfica Melodia no les volia editar. Un dels músics que no van ser editats per Melodia és un cantautor, Vladimir Semyonovich Vysotsky. O sigui, Vysotsky era conegut per Vysotsky. Era un cantautor que va néixer i vivia a Moscou. Era cantautor i actor també, i es va fer molt popular com a actor tant al teatre com a la televisió, però no tant com a cantant, ja que estava vetat a la discogràfica aquesta oficial i les seves cançons només es distribuïen amb cassets, amb cassets de manera... Bueno, els que... La gent més jove, suposo que sabreu el que era un casset, eren aquelles cintes petites que es gravaven i que es reproduïen amb uns aparells petits, que va ser un medi de difusió de la música i de passar-se música uns als altres, el més important, abans de que existís els ordinadors i internet. Bé, doncs la música d'aquest Vysotsky es distribuïa a través d'aquests cassets. Va morir molt jove perquè era alcohòlic, com molts soviètics a la Unió Soviètica i a Rússia ara també. L'alcoholisme és una greu addicció que està molt, molt difosa. I anem a escoltar una cançó d'aquest cantautor, una cançó que està... Ell va estar casat amb una actriu de cine que es va fer molt popular a Occident també, que es deia Marina Vladi, i és una cançó dedicada a la seva dona Marina Vladi.
Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, как когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
I mentre a la Unió Soviètica es produïa aquesta música, en aquesta època, finals dels 60 i anys 70, a Occident era l'època en la qual eclosionava i triomfava la música pop i el rock. Música pop i rock que a la Unió Soviètica no era ben vista, per tant no es publicava directament, però sí que arribava, dels seus representants més coneguts com els Beatles i els Rolling Stones, inclús no arribaven discos, no es venien discos a la Unió Soviètica d'aquests anys, però sí que arribava a través de gravacions importades clandestinament, que després es distribuïen entre els joves a través de gravacions amb aquest casset. Vull dir que a pesar de que era una música que no era grata, pues, tenia tanta força entre la gent jove que va anar arribant a poc a poc i va anar sent la música que més li agradava a la joventut soviètica. Als anys 70, però, sí que va començar, és quan es comença el rock progressivament soviètic fet per grups de la Unió Soviètica. Amb gravacions també clandestines que passaven de mà en mà. I els primers grups coneguts del rock soviètic, entre altres, van ser uns que es deien Machina Vremeni, que és màquina del temps, i una altra que es deia Aquarium. Als anys 80, l'any 1980 es va fer el primer festival rock a Tiflis, Geòrgia, i el rock aquest va començar a sortir a la superfície. Ja amb gravacions fetes a la pròpia Unió Soviètica, per la discogràfica oficial aquesta, o per altres discogràfiques que van començar a sortir petites, i aquest rock soviètic va als anys 80 tenia tres centres principals: l'un a Leningrad, on sobretot hi havia grups amb tendència pop i new wave, grups els més coneguts que van ser un que es deia Kino i un altre que es deia Alisa; a la ciutat d'Ekaterinburg, que va ser un centre molt important d'aquest rock soviètic, sobretot en la tendència de rock sinfònic, i amb el grup més conegut que es deia Nautilus Pompilius; i a Moscou, on va predominar la tendència heavy metal i glam. Anem a escoltar un parell de gravacions d'aquests grups dels anys 70 i primers anys 80, grups de rock soviètic. Primer escoltarem una del grup Kino, que va ser un dels més populars, que tenia un cantant, un líder, que es deia Víctor Tsoi, que es va fer molt, molt famós i molt que va constituir un cantant rock amb molts fans. Anem a escoltar una cançó que es diu Grupa Krovi, de Kino. Aquesta cançó que hem escoltat del grup de rock de Leningrad, Kino. I ara escoltarem una d'un altre grup d'aquests grups de rock soviètics dels anys 70 i primers 80, que és una del grup Nautilus Pompilius, grup de Ekaterinburg, que es diu Bèstia.
В темноту я вижу огонь. значит где-то здесь скрывается зверь. Он, я знаю, не спит, слишком сильная боль. Все горит, все кипит, пылает огонь. Я даже знаю, как болит у зверя в груди. Он ревет, он хрипит, мне знаком этот крик. Там, где слышится смех, это значит, что теперь зверю конец. Я не буду ждать утра, чтоб не видеть, как он, пробудившись ото сна, станет другим. Я не буду ждать утра, чтоб не тратить больше сил. Смотри на звезду, она теперь твоя. Искры тают в ночи, звезды светят в пути. Я лечу, и мне грустно в этой степи. Он уже крепко спит, слишком сладкая боль. Не горит, не горит, утихает огонь. Когда утро взойдет, он с последней звездой поднимется в путь, полетит вслед за мной. Когда утро взойдет, он с последней звездой поднимется в путь, полетит вслед за мной.
Cançó que hem escoltat del grup Nautilus Pompilius, un d'aquests grups del rock soviètic dels anys 70 i principis dels 80. L'edat d'or del rock soviètic i del ressorgiment cultural en general es produí, però, en la segona meitat dels anys 80, en paral·lel als canvis polítics que va impulsar el nou secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev. Ja, a principis dels 80, ja el règim de Brezhnev mostrava el seu esgotament i sorgien cada cop més veus dissidents en la societat i en la cultura. Una mostra d'aquesta cultura dissident són els films del cineastre Andrei Tarkovsky, alguns coneguts aquí, no sé si heu vist alguns la pel·lícula que es diu Solaris, que és molt bona. Doncs aquest cineasta expressava la crisi de la societat soviètica d'aquests principis dels anys 80. Per enfrontar aquesta crisi, en una primera fase es va fer un intent de reformar des de dins el sistema comunista per aquest nou secretari general Mikhail Gorbachev, que va ser nomenat secretari general del Partit Comunista l'any 1985, i l'any 1987 va publicar el llibre Perestroika, en el que elogiava a Lenin enfront a Stalin. Criticava l'era Brezhnev i preconitzava l'apertura política, que en rus s'anomena perestroika, i l'apertura informativa, que s'anomena glasnost. Va suavitzar la censura sobre els llibres i obres d'art i va amnistiar de l'exili a intel·lectuals, com per exemple, i dissidents, com el físic Andrei Sacharov, que era va ser un dels principals oponents al comunisme. A poc a poc també va anar canviant les estructures polítiques i soscavant el poder del Partit Comunista. Si bé no es van permetre els partits polítics, de fet, es van tolerar diferents tendències polítiques en la societat i dins del partit. Al mateix temps, es va reforçar el paper de l'Assemblea de Parlamentaris en detriment del partit. En quant a l'economia, Gorbachev va alleujar la planificació central rígida i es va tolerar l'empresa privada, un cert tipus d'empresa privada. També en política exterior, l'any 1987, la Unió Soviètica va signar amb els Estats Units del president Reagan un tractat de reducció d'armament nuclear i l'any 1989 va retirar les tropes soviètiques de l'Afganistan. Tanmateix, aquests canvis no van servir per salvar el comunisme, perquè el desmantellament del sistema basat en estructures centralitzades, partit únic, economia totalment planificada per l'Estat, no va ser substituït de manera bastant ràpida per un altre sistema. Va haver un buit de poder, com si diguéssim, i el primer punt per on va fallar aquest poder o aquest sistema va ser el manteniment de repúbliques soviètiques. Es va produir a poc a poc una sèrie d'independències de les diferents repúbliques i entre l'any 1989 i 90 es van independitzar totes les o la majoria de les repúbliques, antigues repúbliques soviètiques, les repúbliques del Caucas, Geòrgia, les repúbliques de Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, també la Ucraïna es va independitzar, que va ser un punt clau, i llavors, de fet, el poder central de la Unió Soviètica es va reduir a les repúbliques russes. En Rússia, les seves repúbliques estaven al voltant de Rússia o d'ètnia russa. Això va ser l'inici de la descomposició de la Unió Soviètica, i la reforma no va poder portar-se a terme per part de Gorbachev. A l'any 1990, Boris Yeltsin, que era el president de la República de Rússia, va encapçalar els partidaris de la via ràpida cap a l'economia capitalista. I van començar a desgastar Gorbachev, que Gorbachev no volia eliminar el comunisme, sinó reformar-lo. I l'any 1991, enfront d'aquestes partidaris de la via ràpida, va haver una reacció dels partidaris de mantenir el sistema comunista tal com estava, i llavors aquests partidaris del comunisme tal com estava van donar un cop d'estat l'any 1991, van destituir a Gorbachev, i llavors va haver un enfrontament entre aquests i els partidaris del capitalisme encapçalats per Yeltsin. Aquests van resistir i van guanyar, i llavors Boris Yeltsin va ser proclamat president de la nova República de Rússia. República que amb Yeltsin va implantar l'economia capitalista de manera salvatge, mantenint-se però el poder de molts antics dirigents del Partit Comunista i de les antigues empreses públiques, que es van convertir en grans empresaris del nou capitalisme que es va implantar a la República de Rússia. La societat, sobretot els joves, en principi va donar la benvinguda aquests canvis, perquè significaven un accés als béns de consum dels que disfrutaven els occidentals, i també perquè hi havia una major llibertat d'expressió i de premsa i de cultura, i també com a elements positius, i també perquè era més fàcil viatjar fora de la Unió Soviètica. Però ben aviat la societat soviètica es va donar també de l'augment de la pobresa i de la desigualtat que va implicar aquesta apertura al capitalisme salvatge sense mantenir les coses positives del comunisme. La cultura va millorar amb la llibertat d'expressió, però també va penetrar la cultura occidental de consum produïda per les grans multinacionals. Bé, una mica aquest és el balanç que faig jo, un balanç personal de la desaparició de la Unió Soviètica i de l'època de Gorbachev, en el qual es va intentar la reforma del sistema comunista. Ja tornant a la música clàssica, als anys 70 i 80 els compositors clàssics soviètics van destacar músiques avantguardistes en contrast amb el predomini del minimalisme i el neotonalisme que predominaven a Occident. Ja hem escoltat abans una mostra d'aquesta música avantguardista per part de la compositora Usbolskaya, i ara anem a escoltar dues músiques clàssiques de dos altres deixebles de Shostakovich. En primer lloc escoltarem una música d'un compositor, Alfred Snitschke, que va ser potser un dels compositors més reconeguts d'aquests finals de la Unió Soviètica. Va començar a estrenar a finals dels 60. Als anys 70 va ser criticat per la Unió de Compositors Oficial i la seva provocativa sinfonia número 1 va ser censurada. Després va composar moltes més músiques i sinfonies i amb molta més llibertat ja després de la caiguda del règim soviètic i també durant l'època de Gorbachev. Anem a escoltar un fragment d'aquesta sinfonia número 1 d'Alfred Snitschke. Escoltarem només un fragment d'uns 10 minuts perquè dura una hora. Doncs escoltem aquesta primera sinfonia d'Alfred Snitschke. escoltat aquest fragment d'aquesta provocadora primera sinfonia del compositor soviètic Alfred Snitschke. I ara escoltarem una altra obra d'una altra compositora deixeble també de Shostakovich. És Sofia Gubaidulina, que és una compositora, una de les grans compositores vives que hi ha ara en el món. També va ser censurada durant els anys 60-70 per l'oficialisme. La seva obra més coneguda és una que es diu Offertorium, de l'any 1980, i l'any 2000 li van encarregar una obra d'homenatge a Bach, junt amb altres dels músics més importants vius avui en dia de música clàssica, com són el xinès Tan Dun, l'alemany Wolfgang Riem i l'argentí Osvaldo Golijov. Doncs Gubaidulina va ser reconeguda per aquest encàrrec com a una gran compositora. Anem a escoltar una obra seva que és curteta. És un concert molt curiós, concert per dues orquestres, per una orquestra clàssica i una altra de jazz. Anem a escoltar doncs un fragment d'aquest concert per dues orquestres de Sofia Gubaidulina. Magnífica obra de Sofia Gubay Dolina. I en aquests anys 80 també continuava el rock soviètic, ja a partir de l'època de Gorbachev, expressant-se en total llibertat. També, evidentment, va continuar després de la caiguda del comunisme. Grups importants d'aquests anys van ser un grup que es deia DDT, o sigui, el nom d'aquest insecticida, que era de la ciutat d'Ufà, un grup dels de més èxit i populars del rock rus, inclús avui en dia segueix sent-ho. I també grups de heavy metal, que com hem dit, sobretot van sortir a Moscou, en la ciutat on va haver més grups de heavy metal. Anem a escoltar ara una música d'un grup de heavy metal que es diu Aria, grup de Moscou, com hem dit, una gravació en directe d'una actuació d'aquest grup Aria de heavy metal rus.
Композиция под названием «Потерянный рай», уважаемые друзья. Далее «Улица Роз». Съемка клипа в 88 году на эту песню вызвала массовые беспорядки. Вместо заявленных 300 человек собралось более 7 тысяч фанатов «Арии» для съемок. Ну, Рос, уважаемые друзья.
Heavy metal, que no té res com vejar el que es feia a Occident en aquests anys, heavy metal soviètic. I ara fem una tornada a la música clàssica i es posarem una composició d'una compositora també dona d'Azerbaiyana, de la República d'Azerbaiyan, que es diu Frangiz Alizadeh, que en la qual barrejava la música clàssica amb el folklore del seu país. Es diu Habil Sajahi i està feta per violoncel i l'instrument tradicional d'Azerbaiyan.
Thank you.
Hem escoltat música d'aquesta compositora soviètica de l'Azerbaiyán, una magnífica música, i ja anem acabant el programa. No ens dona temps de... De fet, hem pogut acabar aquest recorregut per la música de la Unió Soviètica, que ha durat tres programes, avui era el tercer. Hem acabat doncs a l'any 1991, que és quan la Unió Soviètica es va descomposar, es va dissoldre. Però vull acabar amb una espècie d'epíleg, posant una música de la Rússia postsoviètica, la Rússia de Putin. No em dona temps ara d'estendre'm amb parlar amb com és la política en aquesta època de Putin. Ja ho farem, a veure si podem fer un altre programa. Però si us posaré una música d'un grup de música punk i de performers que es diu les Pussy Riot, és un grup de dones, un grup feminista, un grup totalment crític amb Putin, amb la seva política i la seva figura, i crítica per la qual tres d'elles han passat 2 anys a la presó arrel d'una actuació que van fer a una església de Moscou. Escoltem, doncs, per acabar el programa, aquesta música de les Pussy Riot, d'aquest grup punk feminista, que una música que es diu Putin us ensenyarà a estimar.
Set